les Illes Balears. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
Molt bé, i ara sí, efectivament, continuem amb Xiu Xiu. I ara entra per la porta un home que... Mos atrevirem a dir que acumula més ressaques que un pamplonenc per Sant Fermines. Pollencí il·lustre, Joan Rafael Coves.
Com anem?
Bé.
Jo estic bé,
M'he fet en fora, no, amb aquesta presentació?
Ja, bé, ja t'he dit, jo de Pamplona són uns aficionats. No, també tenen unes grans festes i sí, nosaltres, la Setmana de la Patrona és molt... L'esperant tot l'any, és molt intensa. Uh-huh. Tan intensa que jo no he vengut ni xiu-xiu. Deia per poques coses, eh?
No, increïble, sí.
I he dit que no era per festa, era per teatre i demés. Guanyo un teatre molt relacionat, a més, amb les festes i en tot el que va significar aquesta tat o tomar pollença. Uh-huh. I molt bé, molt contents. I... Ja em passava a començar a mar-ho compte enrere.
Exactament, perquè això, ara micro tancat, abans de començar aquesta segona hora de xiu-xiu, en Joan Francesc, clar, jo li deia que jo mai... bé, que no ho entendria perquè... Clar, jo veia vídeos a xarxes, del moment escrit que fa en Joan Mas, i que la gent bramava d'emoció, i jo li deia, t'ho dic a tu, i també li vaig dir a Marga Cifra, que descompte el tànic, que també és pollencina, que jo, evidentment, ho entenc, però no puc mai sentiré això que sentiu vosaltres.
Ja.
I m'ho has descrit molt bé. Mm-hmm. Com és això?
No sé com t'ho he descrit.
No, però m'ho has fet entendre molt bé.
No, jo... Bé, la que deia un poquet és això, que és una il·lusió. Jo crec que unins, apollant-se, duen tota la vida. Vens a dir, és un sentiment que no és un... que se l'inculti o que sigui una cosa per un dia... No, és una il·lusió que des de petits ja mantenen. I ara ho xerraven, que tu ara vas per pollança i veu nins jullant a Sant Joan Mas aquests dies, dies previs a la patrona, i ara fins que comencin l'escola, i el superheroi de pollencins és un du poble, és en Joan Mas. No és un Superman, no és un Batman, sinó que és una persona...
En Joan.
...de tant ni ossos, sí. Amb un nom supernormal, que és Joan, que hi ha molt de nins de Sant Joan tot l'any, i de sempre, ja te deia, sempre hi ha aquells nins que no són Joans, però que desitgen un pit... Un dia, a la seva vida, Sant Joan.
Sant Joan Mas. Idò que bé, moltes gràcies per compartir-ho. Nosaltres ho vam seguir per IB3 Televisió, que també va fer una retransmissió...
Espectacular.
I IB3 Ràdio també en els bulletins informatius. Era diumenge, si no vaig errat. Anava fent connexions. Molt bé, te sembla que comencem amb l'il·lustre d'avui?
En volem.
Molt bé. Avui, bé, començàvem aquesta música... Joan Rafael Coves, on m'ho situem?
Avui m'ho situem. Bé, abans de començar, hem de dir que avui tenim un personatge del qual ja han xerrat molt en aquesta secció.
Entesos?
Sí, és una pista bona. L'hem anomenada diverses vegades. És una personatge que l'hem anomenada diverses vegades perquè ha sortit, com diuen en castellà, de Rei Filón.
Entesos?
O perquè hem fet referència a barbaritats que s'han dit a IB3.
Ah, sí?
I que nosaltres hem anat. Corregi, però ja ho veurem. Ja ho
per mi ja sé per on vas.
Ara, 15 de setembre de l'any 1890. Això no ho sé dir jo. La voix de la glaça em dona bé. Suposo que és Torquay. Torquay.
No ho sé.
Jo diria que és...
Torquay.
Torquay. Queda bé. M'agrada Torquay. Torquay. A Devon. Això m'ho va dir.
Devon.
England.
England.
En mallorquí, Inglaterra.
Exacte. Anglaterra, caus ahir. És a dir, va...
Inglaterra, que és com dir dins la terra, perquè en anglès seria Inglaterra. Sí. Exactament.
Exacte.
En una família...
Està molt xerac, aquesta.
Molt bé. A la meva línia de xistem de gerres sorgats, però bueno, en una família liberal i benestant de la societat britànica neix na Mary Clarissa Miller.
Mary.
La petita de tres germans del matrimoni entre un corredor de borsa estadounidense, en Fred Miller, i d'una britànica, na Clarissa Bochmer. Això també la va dir aquest xifre, quan deies abans. Què? De la marga nostra, xifre.
Exacte, xifre, no?
Margalí de xifre.
Exacte. No, Clarissa...
Hi han de parlar aquests noms així.
Amb un H intercalada.
Amb un H de vora una M, això és impronunciable. Bé, la Clarissa, una dona forta, que no creia en l'educació per a nines de l'època, i que per això, tant la Mary com les seves germanes, la seva germana Margaret, van ser educades a casa. Possiblement estaríem davant les primeres homeschooler de la història. Això és una homeschooler. Gent que no creu en el sistema educatiu i que prefereix educar els mateixos en els seus fills a la seva. Els prepara, després van a fer examinar-se per poder obtenir un títol xatorge, per passar de curs, però no van a escola. Ho fan a casa. Entre la seva mare i el seu pare varen instruir les petites a la lectura, a l'escriptura, en matemàtiques, en música... Per tant, ha de saber un pot de tot,
sí.
Si vol fer això amb els teus fills. La Mary i els seus germans sentien devoció per la seva mare, una dona forta i avançada al seu temps, tant és així que els tres estaven convençuts que la seva mare tenia poders extrasensorials. Entre que es passaven el dia tancats dins casa i que no se relacionaven amb gent de la seva edat, i que li costava, en la Mary nostra, relacionar-se molt amb la gent, socialitzar, en una de les seves biografies, perquè, clar, ella és famosa, si no, ja s'han duit aquí, ha fet biografies, en una de les seves biografies relata que vaig enviar el Julià amb Pepes per relacionar-se amb els seus amics imaginaris. I deia, per què m'he d'adaptar a la personalitat dels altres? Ah, si hi ha hagut de socialitzar. Si puc triar jo la personalitat dels meus amics.
Això està, és vera.
Si ho penses, fa por, però és vera.
No?
Dius, les gestanines ja no toquen ni quan ni hores, però bé. Ja saben que a vegades tu n'hi tens molta imaginació.
Sí, està bé. És a dir...
Jo vaig tenir una mica imaginària.
És vera.
Ah, sí. Molt bé, mem. Que no mia.
Lala.
Era un cap, però...
No ho sé, és que jo no me'n record, però jo vaig tenir un amic imaginari i mon pare i mon mare estaven espantats. Perquè, clar, me sentien xerrar i riure sola.
Clar.
I no.
Però
no
els veies o no?
És que no me'n record.
Bé, clar,
no me'n record.
Petit.
Jo m'amagava darrere les butaques, de... quan me dutxaven jo xerrava amb el meu amic imaginari.
Ah, sí?
I sí. Quan va néixer la meva germana va desaparèixer, però...
Ha anat bé perquè l'ensurada.
Sí, no, evidentment.
Això pot derivar amb altres coses, però ella li ha...
Tu n'has tingut mai?
No, crec que no.
Però això en sabeu moltes pel·lícules, però jo amb el meu cos impetit, no, la meva família...
No, jo quan en nens... Jo...
Bé, clar, tu ets mestre.
Soc mestre i he estat monitor d'esplai molt d'anys, i si jo quan en nens, jo deies... Què passa aquí? Però,
que és una cosa, si aquesta paraula normal no se pot dir, però és una cosa molt normal. Bé, habitual,
diguem. Sí, és habitual. Un poget també, lo que deien en hora, que al final, clar, si estàs a la millor tot sol,
sí.
O el que sigui, i després... Coneixes qualsevol altre amic,
clar.
Que te fas millor amic, o tens un germà, una germana, o el que sigui.
Clar, per aventura va per aquí.
I és bo de fer, després de Nalala, o de que sigui, al final.
Bé, tornem a Mary.
Sí, hem de dir que, a més, ella va dir que la seva infància va acabar als 11 anys. Quan son pare, el qual vivia de rendes i es passava el dia jullant a cartes, va morir a conseqüència d'una pneumònia en el 1901, deixant a tota la família infallida. Imagineu-vos un corredor de borsa bo, que fa una fortuna, i després la fon tota.
Clar.
Quan se mor, una família que sempre havia viscut un poget damunt, o la que guanyava aquest home, pues queda totalment desemparada. Hem de dir que un any més tard, la Mary va ser inscrita en una escola per a dames. O sigui, ja s'havia llevat la de homeschooler. Perquè, clar, sense dos bés, és més difícil fer aquestes coses. I l'escriuen en aquesta escola per a dames, on la major part del temps hem de dir que va estar sumida a la lectura constant de llibres i jocs amb els seus amics. Amb els seus amics, eh?
Amics ja...
No amb els companys de l'escola. Amb els seus amics se'ls en va d'un vell, els va matricular, també, en aquesta escola. A conseqüència de la seva falta d'adaptació, va ser enviada a estudiar a París, on va estar 5 anys. Allà va estudiar piano i cant amb l'intenció de convertir-se en cantant professional. Però davant la poca progressió, com a vocalista, va tornar cap a Anglaterra. Per tant, descertarem... que sigui una gentant, I també poden dir que ja és veureu que tanta sort. Que no sí. Se va dir la música, se va dir altres coses.
Exactament.
Sí. A l'oig després s'ha sí.
No, però per no tenir del bé, si se'n van a estudiar a París, jo...
Sí, bueno, ja sabem que, hombre, no devien tenir un mateix dels possibles que tenia, però ella sempre, les dues famílies eren, tant la de la pare com la del mare, eren benestants.
És a dir, hi havia contactes.
Sí, sí, sí. Sí.
El tio que viu a París, ves-te'n amb
sempre,
ell.
Sempre hi ha un tio. Sí. Sempre hi ha un tio, que te col·logi, que te'n surti d'altra banda. Bé, quan torna de París, es trasllada al Cairo. Uh-huh. Han de dir que és un lloc habitual, era un lloc habitual en aquell moment de turisme per britànics, sobretot britànics que tenien un cert poder adquisitiu. Els problemes de salut de la seva mare, a més, requerien un ambient sec, i la capital egípcia pues, era un lloc idoni. Perquè ho combinava tot. Mentre és al Caire, tot i visitar els grans monuments egipcis, Nemeri no se li desperta l'interès ni per l'arqueologia ni per l'egipsicologia. Ella, en aquell moment, només té un interès. Ara sí que volia socialitzar per trobar marit. O sigui, ara ja ha de dir, jo, els meus amics imaginaris, ja no li bastava.
Clar.
Ja necessitava qualsevol cosa de... De ja n'hi ha ossos, hi ha un moment donat que ja...
Sí.
L'imaginació no basta, ja hem de passar de pantalla. Hem de dir que això funcionava tipus... Vosaltres heu vist la Bridgerton?
Sí.
Sí.
Ja no ha rigut.
Per què?
Perquè li agrada la sèrie.
Almenys jo no l'he vista, però sé...
És molt guai.
Ai, perquè dius mentides.
Perquè has vist...
Ha vist el trailer.
Ja basta. És d'acabar.
Li va bastar per saber que no l'havia de veure.
La victoriana, el segle XIX, un compositat...
Pues és boníssim.
I tot això, de què va un poc? D'on va, per això no l'hagin vist, va un poc de... Com s'apareava la gent adinerada de l'alta societat britànica. Però de qualsevol manera... que organitzàvem com una temporada i tot de contactes i festes entre famílies amb un cert poder adquisitiu per anar per fent aquests matrimonis com pots.
Sí.
Podríem dir, no?
Ho arreglaven.
Ho arreglaven. No? Es fa fent una festa i la fredina de tal família era la que s'esposava en aquell moment, que se posava tota l'atenció de Montella i ho fredia d'allà de sap. Bé, anàvem fent això. I doncs, és un poquet així, en una recepció d'aquestes, ho ja hem vist, això de les Bridgerton saben com va, són unes recepcions. L'oferta Lady Clifford, que és molt Bridgerton, també, com Lady Clifford, la fiesta de Lady Clifford, se conocieron fulanito y menganito. Ho fa ella a la seva menció de Uckbrook. Suposo que ho he dit bé, ara.
Jo crec que ho has dit perfecte. De fet, hi ha qualque filòleg de la UIB que m'ho estigui escoltant.
Jo m'ho digui qualque cosa. Ho fa el 12 d'octubre del 1912. Nemeri Nostre va conèixer Narcival Christie. Ojo, aquí, un oficial de l'exèrcit assignat a la Royal Flying Corps. Va ser un amor a primera vista. Oh. Després de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, Narcival va ser destinat a França, i durant una convalescència es van casar la nit de Nadal del 1914. Mm. Durant la guerra, Nemeri es va unir com a infermera no remunerada, o sigui, voluntari, a la Creu Roja, atenent soldats ferits a l'hospital de Torquay. Jo ja de pil l'he dit diferent.
No, però és el mateix poble.
Però el dent de diferent manera. Quan llorito, el mateix. Bé, el 1916, i durant el seu servei com a infermera, Nemeri va escriure la seva primera novel·la, policiatge. El misteriós jazz de Styles. Sí. Quan es va publicar als Estats Units a l'octubre del 1920 i al Regne Unit el 21 de gener del 1921, han de dir que en aquesta novel·la apareixen per primera vegada tres dels seus personatges més rellevants. I ara ja donant la pista de final.
Sí.
Hércules Poirot, el seu fidel amic i ajudant, el capità... el capità Hans Zins i l'inspector en cap Jap.
Aquesta era bo de fer. De dues pes finals, però...
Exacte. I ara sí, gràcies a ells, ja sabreu tots, que estan parlant de la gran...
Agatha Christie!
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Interessant, no?
Molt interessant.
Ja sabeu la personatge.
No sabia que havia passat tot això.
Jo tampoc.
Hombre, és això, dona. Espectacular. Saps que n'ha viscut de coses.
I més en Pollença té...
ja ho veurem.
Ara en xerrem. Ah. Però, bueno, és a dir...
Seguim.
Sí, no, endavant.
3 de desembre del 1926, just després de la publicació del seu sisè llibre de l'assassinat de Roger Ackroyd, el seu marit li confessa haver-se enamorat de la secretària d'un amic seu, de Nancy Neil. 10 anys més jove que ell. No més vell, més jove, sempre.
Exacte.
Aquí, sí. No sol passar.
Està molt fi, ara.
No sol passar, al revés.
Eh? Ara està molt fi.
Em dedica també Nancy, en nom de secretari.
Bé, sí, ja està, Joan Rafael, m'ho estem passant un poc, no?
De què, Pep?
Sí, Nancy, nom de secretari, trobes?
O de Pepa.
De però... Pepa?
De Nancy, clar.
De Nancy. No, dic, nom de secretari de sèrie americana.
Sí, sí, senyorita Nancy.
Sí. O... Nancy, qui és la secretària?
No ho sé, Nora, com ho veus?
O de Reina del Baile. Sí, oi, que?
Reina del Baile.
No, però ja dic de sèries americanes, no dic que sigui
Nancy.
Real.
Nancy.
Jo sí, jo ho trob, també.
Ah,
jo
sí?
Jo
clar que sí. Tu no mires sèries americanes.
No, no.
Bé, he de dir que normal, un any més tard, Agatha Christie va pronunciar, després d'aquest episodi, a la seu marit, la famosa frase, xesa't amb un arqueòleg. Com més envelleixis, més atractiva et trobarà. Gran frase.
Està ben pensada.
Encara, ja hem de dir que després aquesta frase s'ha atribuït precisament en el seu marit, en el seu segon marit, en Matt Mallowan, que era arqueòleg, precisament, que diuen que la va pronunciar en una entrevista radiofònica. Però bé, no,
sí.
És igual, això no té importància. Tornant a l'any 26, el dia després de que el seu primer marit, el que s'havia enamorat de Nancy, li demanàs el divorci, ella va desaparèixer de casa, deixant una simple nota on deia... Vaya porta mal.
No m'ho crec.
No.
Ah,
no.
Ah, llavors...
Deia, vaig a fer una volta, xixari. Sí, va parar. Vaig a fer una volta.
I
va desaparèixer.
Increïble.
El cotxe de Agatha Christie va aparèixer abandonat, molt a prop d'un llaig, a gairebé 100 quilòmetres de casa seva. Això a Mallorca ja ha estat impossible. En registrar el vehicle va aparèixer el seu permís de conduir, un abric seu i restes de sang. No com vol ser un Regne Unit, com vos podeu imaginar, va ser tal que es va idear tot un operatiu de recerca que va comptar amb prop de 1.000 policies i més de 15.000 voluntaris. De fet, es va arribar a sospitar que hagués estat assassinada a mans del seu propi espòs. Perquè, clar, no li va anar bé divorciar-se a ella. Ella no volia divorci, i clar, deien, ui, que com que no li accepto divorci, doncs ell se l'ha de renyar. Bueno. Fins i tot, hem de dir que un novel·lista Arthur Conan Doyle, quasi res, va acudir a una mèdium per veure mem si els donava qualta pista d'on era. Agatha Christie va ser localitzada 11 dies després a l'hotel Formentor. No tant a l'hotel Formentor, avui. La van trobar a un hotel en el qual s'havia registrat amb el nom de l'amant del seu marit, Nancy Neil.
Que bo.
La secretària. No, Nancy Neil, la de Xona. Quan Nancy Val va acudir a la seva trobada, ella no va saber dir què feia allà, ni tan sols el va reconèixer. Podríem dir que és digne d'uns arguments de les seves novel·les.
Però aquí vaig, per aventura, ella sí volia créixer.
A mi tampoc me desquadra, perquè si ets una persona que ja de per si crees històries de misteri i tal, és que tu d'en si també ets una persona misteriosa.
Clar.
I sa sang del cotxe?
Ah.
Jo crec que ho va fer posta un poc l'ojo d'Ivaltros, de dir, jo ara creeré que com un assassinat fictici, faré tornar boja a la gent cercant-me i jo després estaré allà. I me faré que... Ai,
què ha passat? Vull ser el centre d'atenció.
Quin eres tu? D'on estoy?
Això és com a instinto básico, deixar un stone, i fa un poc això també.
Pots,
genera aquestes, perquè és novel·lista, genera totes aquestes situacions, i jo crec que és precisament per això, per inspirar-se. Increïble, no ho coneixien, això. Clar, molt interessant.
Després de sobre la seva infància, també aquestes anades d'olla, potser no m'ho sorprenen tant. Però bueno, després de divorciar-se del seu primer marit, a Agatha li va pegar un poc la bestiatgera. Viatge, escriu molt. De fet, moltes de les seves grans novel·les estan inspirades en els llocs que visita en aquests viatges, on ella, a través de Hercules Poirot, o del seu alter ego, Miss Marple, resolia misteris per allà on passava. Ell acompanyat sempre del seu gran amor, aquest arqueòleg, en Matt Mallowan. Mort en el Nil, assassinat a Mesopotàmia, o citen la mort, en són alguns dels exemples. Però també va tenir temps en els seus viatges per visitar Mallorca. Com tot, en les seves novel·les, la seva visita o visites, perquè diuen que va ser més d'un pitx, no està gaire clar, això, les vegades s'ha passat per aquí, per Mallorca, estan envoltades de misteris. De fet, la majoria de pistes de com va ser l'estança i Pollença les tenim d'un relat que va escriure inspirant-se en la veïna de Pollença, anomenat Problem in Pollença Bay. O sigui, problema... Després ha estat traduït com a problema a Pollença, s'han menjat lo de veïna, però sí que era problema a la veïna de Pollença. El que saben cert és que va venir a passar 15 dies a Mallorca en un moll. Això estan segurs. Però, dins d'aquest misteri, no sabem ni quin any, sembla que va ser entre l'any 1930 i el 33, i tampoc podem assegurar amb certesa on es va allotjar. Hem de dir que hi ha dos hotels en el moll que se disputen aquest honor. Un seria a l'Illa d'Or, on asseguren que va ser allà, i és el que sembla més probable, segons els experts i segons el llegeix en aquest relat, perquè ella en aquest relat diu: després d'avançar pels estrets carrers de Pollença, seguint la sinuosa línia de la costa, vam arribar a l'hotel Pidó, un petit establiment situat a la vorera de la mà. Altres es decanten per l'hotel Sis Pins. Clar, aquest Pidó te pot donar
dona joc.
Un de dos hotels. Però des del mateix hotel, o Sis Pins, divallen una mica dient que no es pot assegurar tot i que pareix que podria ser que ho fos, però que no estan segurs. Com a dir, sí, diuen, però no poden donar la certesa. I clar, com ja dèiem abans, quan si d'una de les seves novel·les es tractés, amb el canvi de propietaris de l'Illa d'Or, per una banda, i l'explosió s'oferta anys enrere als Sis Pins, sembla que se varen perdre tots els registres que podrien haver aclarit aquest misteri d'en dos hotels. O sigui, dos hotels, un per un circumstant o per l'altre, han perdut els registres d'aquestes èpoques, que mos impedeixen...
Justament,
Ni fet aposta...
Això és un misteri més a resoldre.
És un misteri més sobre de la vida d'Agatha Christie.
Que ja vos he dit que en aquesta però... zona era molt misteriosa.
Però nosaltres ja sabem on hem d'anar tot ja.
Exacte.
Hem xerrat amb el nostre poeta de capçalera, el doctor en història d'en Pere Sales, i ens ha confirmat en rotunditat que en Agatha Christie es va allotjar a l'Illa d'Or, que als anys 30, els Sis Pins, encara no estava construït.
Idò.
Per tant, és a dir, i sense restar mèrit el doctor Sales...
No.
Tampoc hi havia tant de misteri.
Illa d'Or...
Doni del fan 4.
Però Illa d'Or o Pidó?
No, l'hotel se diu Illa d'Or. L'hotel, clar, a les novel·les sempre canviaven noms de localitats...
Val.
Ho feia un pap per no fer propaganda, a lo millor, o per no posar en entredit a ningú,
sí.
O que, aquí varen matar qualcú, no hi aniran, saps?
Ja, clar.
Cosa així.
Val.
El que haurien d'haver fet un hotel a l'altre, en aquest cas l'Illa d'Or, que per aquest que s'ho era ja fa les idees de marxetint que deien sempre de l'antic Hotel Formentor, que és haver batiat l'habitació on va estar allotjada amb el nom de l'escriptora.
Clar.
Suite Agatha Christie.
Exactament.
Ja te penjo la medalla.
Exactament. No?
Per cert, també hem de dir que en Pere me va dir que sempre demanava per berenar torrades amb mantequilla. Jo no sé quin rigor històric té aquesta.
I com a Hotel Formentor li podríem parlar també berenar Agatha Christie. I demanes, què és això? T'imagines, clar, allà un nou amb mil històries, o no? Això són torrades, un pot de mantequilla.
També menjant d'una britànica.
Clar.
Com dic, que nosaltres menjam un gelat en cotxe, saps? Que mengin torrades amb mantequilla en loja solen fer. No sé si coneixeu un doctor Pere Sales.
No, això, sempre no menes.
Sí. És un home que hi ve tres ha xerrat molt. Vens a dir, la retransmissió d'Opí de Sant Antoni, aquell senyor que xerra, és en Pere Sales. És l'historiador, ha estat cronista del poble. De fet, és l'autor de l'obra de teatre que vàrem fer ara després de la desgràcia, aquesta que m'impedia venir en directe d'aquí. I clar, és un home que fundat.
Home, és una font fiable.
Sí. Per nosaltres. Bé, però clar, hem de dir que la confusió pot venir donada perquè es veu que Agatha Christie es va enamorar de l'Illa i va venir en repetides ocasions, no només un pit. De fet, pareix ser que durant els anys 40, 50 i 60 va ser per Pollença on se li atribueixen estancis a xesetes de la falda del Xalbari o també a vorera de mà en un moll, ja no a hotels. O sigui, que ja ho sabeu, si teniu una xeseta de lloguer vacacional, d'aquestes que s'usen ara tant, d'ell viatgest, i li vol donar un valor afegit, sempre podeu posar. allà la descripció, se poses cerca del mar, pintoresco, tot això, pot posar, possiblement en esta casa se alojó Agatha Christie.
No, això sí que és marketing.
Almenys hasta que se demuestre lo contrario.
El turista 1.999.999 cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa de la...
I ara, Xavi, una hora per acabar, per de l'Itre, amb una anècdota que ja em vàrem parlar per damunt l'altre dia, i és que fa referència a una de les seves darreres visites, hem de dir. Any 1964, per tant, ja molt en van, de lo que dèiem fins ara, una parella de Manchester ja fa un avió per volar cap a l'illa de Mallorca. Quan l'avió aterra a Palma, per a la finestra veuen un gran desplegament a la pista d'aterratge, músics, balladors vestits a l'ample, pancartes, polítics, tota una comitiva allà plantada al més estil Bienvenido, Mr. Marshall. Una hostesa, en aquell moment, s'acosta en aquesta paret per dir-li que han de ser els primers en baixar de l'avió, ja que ells seran guardonats per part del ministre de Fomento, del Turismo, un tal Manuel Fraga Iribarne. Oh, la nostra edat el recordaran per ser un dinosauri amb el sofrit que se passejava pel Parlament. Homer Weiss, segur que s'estima més oblidant-lo. Bé, els dèiem que serien guardonats com a turista 1 milió. Imagina't ara, si hem de fer el turista 200.000 milions cada any. Per tant, ho tenien tot, la comitiva de benvinguda preparada, el turista 1 milió avisat, i quan s'obrin les portes de l'avió, el lloc de la parella designada, apareix una típica dama anglesa descendint, somrient i saludant a la comitiva de benvingut. El gerent de Fomento va tenir la vergonyosa tasca de dir-li que la benvinguda no era per ella, sinó per la parella que anava just darrere ella. La dama va respondre: "Perdoni el meu error. Vaig pensar que tot això es devia al fet que jo he escrit molt sobre l'illa. Per cert, el meu nom és Agatha Christie." Com us podeu imaginar, el representant de Fomento no podia creure que s'hagués perdut una oportunitat promocional com aquella.
Increïble. És increïble. És això, és ficar la pota.
És ficar la pota fins avall, perquè clar, tu la tens allà, i tu saps que era dir: "Atenció, baja el turista, un millor... Agatha Christie!" I a més, és, quan ja ho sabies, I d'això. Això.
Clar, el protocol hauria estat impecable.
Home.
Però no.
A mi em pareix un pot de xula dir això de...
Bé, però primer de tot hem de pensar que és anglesa. I els anglesos se pensen que... Si només són ells, ho han de dir, o no? I clar, a més, que ella deia: "No, jo he escrit tant sobre Mallorca..." Perquè, a part d'aquesta novel·la, han de dir que ella escrivia revistes i molt de pits, doncs xerrava de Mallorca, i bé, especialment de Mallorca en aquest cas. I clar, ella devia dir: "Vamos, ara aquí saben que jo venc, i m'han muntat aquí un sarao." I no, va ser el turista millor.
I de Joan Rafael Coves, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I menys si acabes de pair, de digerir aquesta ressaca emocional que t'ha acompanyat aquesta setmana.
M'ho vaig passar molt bé, ho he de dir. Vull donar l'enhorabona des d'aquí, des d'Ivetres, que ningú ho ha fet en Ullarrets, que ho vàrem fer molt bé. Sobretot he dit en Joan Mas, un crit excepcional, i juntament amb Lord Moros, un combat molt bons. I que res, que tenir la millor festa.
Molt bé. Exactament, Joan Rafael, que vagi bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres fem una aturada per publicitat i tornem tot d'una més xiu-xiu.
Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual.
I de tres ràdio és humor. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Islas Baleares. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en El Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
I ja sabeu que en aquest programa, tant en tant, mos agrada fer una mirada al passat.
Cavallet, quan era jove.
Avui, a Nostàlgia, a mos d'estiu.
Nunca imaginé que pudiera ser así. Nadie me había besado nunca como tú.
¿Nadie?
No. Yo tuve complicaciones. Ya lo sé. Hasta el momento en que te conocí, no creí que fuera posible.
És que ja ho sabem, que estem una mica romàntics darrerament de Xiu Xiu.
Estem molt romàntics aquesta setmana.
No sé com es passa, per ventura ets estiu. Tu hi creus en això, dels amors d'estiu?
Sí, 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 totalment. Sí, sí, de fet, bueno, sí. És que a vegades... No, sí, els amors d'estiu, vull dir, jo crec que és una cosa que és inevitable. Vull dir, surts molt de rebel·la, vas a la platja, fas plans i, clar, tens molt de temps lliure i supos que, no sé, jo crec que és inevitable.
Què en diu la ciència?
Idò, segons la revista de divulgació científica Life Science, els amors d'estiu neixen d'un còctel neurobiològic perfecte on la llum solar i el canvi de rutina transformen el nostre cervell. L'augment de l'exposició al sol eleva els nivells de serotonina i dopamina, els neurotransmissors de la felicitat i la novetat, alhora que estimulen les hormones de l'impuls sexual.
Això és talment el que posa la revista, perquè és ben científic. Però almenys jo imagino també que has fet de desconnectar de l'estrès, les obligacions i també tot això, i deu tenir a veure de qualque manera.
I de segons la revista, això ens hauria de fer sentir molt més oberts, receptius i predisposats a connectar íntimament amb algú nou.
Bones, som en Ramon de Palma. Bueno, des de molts estiu jo en vaig viure un tal com els de les pel·lícules, no? Una Marta, de Son Serra de Marina, nosaltres sempre som la meva família estudiàvem a Son Serra de Marina, i vam estar 3 anys, que cada estiu, pues, vàrem gaudir de d'hora baixes, apassionades, amb 12, 13, 14 anys. La veritat que ho recordes sempre, perquè és una experiència molt intensa, de 2 setmanes, un mes, segons el que estiuetges allà, segons l'any, anys de més temps, anys de menys, i després tot l'any esperant a tornar allà per... Però, bueno, al final queda tot amb això, no? Un record i un bon record. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama.
Oh, aquesta cançó és boníssima, Estiu, de Desó. Jo me recorda molt a...
Quanta... Sí, però quanta raó que tenia.
Exacte, en Ramon.
Explicat en Ramon.
Què mos diu, això de... De que durant 3 anys se va enamorar, però va, se va perdre, se va evaporar.
Se va evaporar. Se va que, clar, aquest mateix estudi no, que explicàvem ara de Life Science indica que bé, que un dels factors psicològics més potents d'aquestes relacions és la certesa de la seva data de caducitat.
Clar, això és un punt important d'aquest món d'estiu.
De saber que s'acaba i llavors pues, ho vius més intensament, saber que les vacances s'acaben aviat, elimina completament la por en el compromís i després de les expectatives de futur no, que se poden fer. Ja, o sigui, ningú se pregunta si l'altre serà la parella ideal a llarg termini.
Clar, això de qualque manera també el que deu arribar a generar és una acceleració de la intimitat. És a dir, les persones que se mostren vulnerables, no ho sé, des del primer moment, se boten aquestes barreres clàssiques de festejar, bueno, aquestes, saps, i tot és goig, i s'allunyen d'aquestes pors habituals en el rebuig, no ho sé.
A molts d'estiu us diria que n'he tingut moltíssims. De fet, la gran majoria de relacions que he tingut comencen per juny i s'acaben entre un o dos mesos després de setembre. He de dir, però, que un de molt d'estiu que vaig tenir se va allargar bastant en el temps. Era un estranger, un alemany que estiuetjava en el meu poble i la cosa no va acabar gaire bé. Per tant, d'aquell aprenentatge en trec que els amors d'estiu han d'acabar tan bon punt us començàvem a posar màniga llarga.
Vols un glopet de joc, no fa falta tinguis por. Creu en mirades, ses nines vengates, de perdre vista i maqueta amb ses ganes.
T'he vist per sa disco, va mirar, Francisco, l'Albert i n'Andreu. Vull ser teu.
A mi no m'importa ningú quan fa calor. No cerquis la moda estiu, vull que te casis amb jo.
Molt bé, i ara acaba d'arribar l'estrella del vespre, Jordi Suárez. Bon vespre.
Aquí som, aquí som.
Com ha anat?
Ha anat bé, el que...
Bé, recordem els oients que s'acaben d'incorporar. Perquè, clar, ja fa una estona. Què has fet aquesta primera hora, a les 8 avui?
Avui han sopat, ho direm així.
Sí?
No, m'ha anat en el sopar a la fresca que fan uns amics a la pobla que s'ajunten a fer un sopar i m'ho han convidat, així xiu-xiu. Han duit una coca espectacular, han xerrat amb ells. I m'ho han convidat a sopar, però ha passat una cosa.
Què ha estat?
Que en David... Això, amb permís, puc contar. M'ha donat permís, però en David estava cansat.
Ai!
En David de xarxes. Tenia pressa. I hem hagut de partir.
Em sap greu, Jordi.
I jo, que ja esperava anar-me'n a casa, he arribat més pressa del que aquí. I aquí som.
I aquí... Torna a
ser xiu-xiu. 20 minuts de programa, encara.
Tots els camins duen a Ivetres Ràdio.
Tots els camins duen a Ivetres Ràdio.
Bé, Jordi, t'incorpores en aquesta taula, avui xerrant de molts d'estiu.
Molt bé.
I tu?
No m'ha passat. No, d'estiu no. Concretament, amors vitals, sí.
Ai, vitals?
Que profund. Bueno,
vitals, no ho sé.
De vida.
Sí, de vida, però no, concretament de l'estiu.
I però creus que existeixen?
Home, segur que sí.
Molt bé.
Segur que... Ja n'heu xerrat.
Sí.
Sí.
M'he perdut.
T'has perdut una mica, però... Bé, si vols, te puc refrescar el que diuen els professionals i el que diu la ciència sobre els amors d'estiu.
Està estudiat.
Està estudiat.
Tot està estudiat.
Clar, hi ha moltes de doctors, bé, no tants, evidentment, però...
Doctor Amor.
Hi ha molts de temes.
Per favor,
moltes hipòtesis.
I de segons la teoria de la idealització de Benzef, això avui va de nou és complicat.
Ei, avui és complicat.
La moda estiu se basa només en una idealització recíproca favorida per l'entorn de l'oasi de vacances. O sigui que només hi ha amor perquè sabem que s'acaba Només coneixem l'altra persona en el seu millor context possible. O sigui, està guapíssim, moreno, somrient, relaxat, lúdic... Mm-hmm. Clar, és el millor moment per conèixer qualcú. I tendim a projectar-hi característiques perfectes. Ignorantes defectes, clar, o sigui, no ho vols veure, dius, és perfecta aquesta persona per jo. Però en realitat...
Clar, tu ets un resort, és el teu millor moment.
Com, Jordi, explica-ho.
A sa maca, de vora sa piscina, te duen sa beguda. Clar, aquí qualsevol s'enamora.
Clar, i això que dius, Nora, és dir, també té molt de sentit perquè més enllà de l'atracció cap a l'altra persona, també el que realment mos captiva, mos encisa, el fet de sentir tot això, és de com mos sentim nosaltres, imagina, durant aquests dies, clar.
Sí.
Una versió nostra feliç, relaxada, despreocupada, una versió que mos agradaria tenir per sempre. Però abans també hi havia un autor que deia que precisament això, que els amors d'estiu són amors d'estiu perquè en qualque dia caduquen. Però clar. Si vos dic que hi ha excepcions... I si vols dir que de vegades passa que aquella versió, tot i ser una moda estiu, se reté per sempre.
Hola, xiu-xiu. Jo tinc una anècdota d'una moda estiu que, bueno, en realitat hauria pogut ser una moda estiu. Malament en aquell temps no s'usats, va sense estiu, ens van conèixer un campament, va ser tot molt emocionant, ens van declarar davall una tormenta d'estiu, preciós, romàntic, guapíssim, i no va ser una moda estiu. Encara dura fa 40 anys, o més. Bueno, un beso.
Pluja brutal d'estiu, brollen els arrons, proves tes amb balcons a fils, sona d'on fora un carnaval. Pluja brutal d'amor.
Ah, què vos sembla? Ja ho tenim.
Jo m'ho pareix l'excepció de la regla.
Sí?
Sí, home, no, els homes d'estiu, tothom ho sap. El que ha dit també na Maria Antònia abans, que sí, que s'acaben quan comences a dur màniga llarga.
Exacte, m'ha agradat més. És
el bona... que ha dit na Maria Antònia.
És una bona manera de mesurar-ho.
Mm. Home, sí. Però és veritat que si és una moca després d'una metge ja no és una moca d'estiu, no?
Mm, oh, sí.
Aquí hi ha el debat.
No, era un debat. Coent, per aventura.
Summer Love.
No ho sé, Summer Love, exactament. Ja molt bé, i de res, fem una aturada i tornem tot una.
Tres ràdios, entreteniment.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau? No! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I de com cada dimarts pugem a l'avió de l'estudi de Vitra Ràdio i partim a visitar qualque mitjà del programa que viu a fora de Balears.
I avui visitem una ciutat situada al sud-oest d'Anglaterra, reconeguda per la seva gran riquesa històrica, cultural i arquitectònica.
Des dels seus emblemàtics monuments, com el Big Ben i el Tower Bridge, fins als seus extensos parcs i els museus de renom mundial. Viatjam a una capital plena de tradició i modernitat que convida a descobrir-la i gaudir del seu encant únic.
Avui, a Llencs pel món, Londres. I la nostra gent cap al món avui és Sofia Pérez. Bon vespre.
Bon vespre.
Com anem?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, moltes gràcies. A més, Sofia, on te plegam? Sempre ens agrada demanar Com és l'espai on són ara, els nostres oients?
Bueno, he de dir que avui és un poc fake, perquè estic a Palma, en realitat.
Això és...
Però això no... Això no... Però, Sofia, això no ho has de dir, se suposa.
Perdó,
En el Big Ben...
Entre el Big Ben...
En el Big Ben, no, és això...
He vengut a passar una setmana de vacances, però normalment visc just amunt del riu a Londres, a la part... oest, es nord o est de Londres.
Ah, molt bé.
Molt a prop de barris com Kensington i coses així.
A men, va, primer de tot, què fas a Londres? Quant de temps fa que hi vas arribar?
Pues aquest setembre farà 3 anys que vaig arribar. I què faig? Vaig anar-me'n a estudiar el màster i quan vaig... Bueno, soc actriu i, i vaig anar a estudiar interpretació. I quan vaig acabar vaig començar a treballar amb la meva gent i estic fent càstings, però a la vegada treballo sobretot en produccions i localitzacions per sèries de Netflix i d'Apple TV, i quan hi ha com a èpoques més callades d'això, treballo a una escola.
És a dir, t'encarregues de trobar llocs perquè Netflix o Apple TV o d'altres facin les seves produccions?
Bueno, sí, més o menys. Estic en l'equip. Qui s'encarrega sobretot d'això és els meus jefes, però jo treballo amb ells, sí.
Que interessant. I com se fa això? I com se troba un bon lloc? Per exemple, tu te diuen, no, volem enregistrar, ja què sé, un escenari, volem trobar un escenari a Londres per fer una basada romàntica preciosa, per exemple.
Pues normalment funcionen per catàlegs, és a dir, depenent un poc de lo que vulgui el director, depenent del temps de l'any que sigui i depenent del moment del dia en què vulgui, perquè llavors saps on estarà sol, etcètera, etcètera. Mm. I llavors funciona per... Cada estudi generalment té el seu catàleg i diguem que tens 200 llocs, no, 200 tal vegada no, però 30 llocs de vora del riu on pugui haver-hi un beso. Llavors n'agafes com a 6 per ensenyar al director, llavors amb el director aneu a veure'ls i llavors se decideix allà on ell preferia.
I, Sofia, mos has explicat, no, que tu realment ets actriu, no, i has estudiat d'actriu. Londres té fama de ser una ciutat molt competitiva per als actors. És així, en la teva experiència?
Ho és molt competitiva, però també és vera que hi ha moltíssimes oportunitats que no hi ha a altres parts d'Europa. En el final, Londres s'ha fet com el lloc d'Europa on més s'agrava. I llavors moltíssimes produccions de Netflix, per exemple, d'Apple TV, s'agraven a Londres en comptes de gravar-se ni tan sols a Amèrica. I muden, en plan, duen els actors americans cap allà. Llavors fa que hi hagi moltes oportunitats de gravació que no t'imaginaries. Tipo, ara fa poc vaig fer una audició per la seqüela del Cuento de la Criada. Sí. Com que mai m'hagués imaginat que se gravés a un altre lloc que no fos als Estats Units, i se grava a Londres.
I tot i que siguis... Bé, no sé si tens nacionalitat anglesa o...
No.
Tot i que siguis, tinguis la nacionalitat espanyola, no t'és difícil com trobar papers, si, per exemple, si has de xerrar?
Sí, és a dir, és vera que la sort que jo tinc és que haver estat a una escola d'art dramàtic t'ensenyen moltíssim l'accent. Llavors posen moltíssim com a èmfasi en que tots tingueu com tant l'accent neutre anglès com l'accent neutre americà. Mm. Jo se m'adona millor l'accent neutre anglès que l'americà, però sí, també és veritat que cerquen molt de papers, últimament estan com molt amb la diversitat i cerquen molt de papers mediterranis, acabé, molt de papers com a espanyols, coses d'aquestes, llavors també ajuda molt.
I com a persona relacionada amb el món de l'espectacle, t'haurien de demanar a veure si mos pots recomanar qualque espectacle o qualque teatre que se faci a Londres per anar, si qualcú hi va de viatge i li fa ganes.
Clar que sí, el meu teatre preferit a Londres és Salmeida, que està en el barri de Islington. És com un dels barris preciosos, així que poden fer un poc de passejada pel barri i després anar a Salmeida, que ara mateix tenen una producció que és preciosa, però si no, jo no sóc una persona molt de teatre musical, però em fa res, la meva germana m'ha dut a veure Hadestown i la veritat és que m'agrada molt. Mm-hmm. Va ser molt bon musical, molt diferent.
I de mos apuntant, Sofia, clar, estàs tot el dia per amunt i per avall, però fa... Vos has comentat que fa mig any gairebé vas començar un podcast cultural amb una amiga actriu, també. Això és així?
Sí, sí. Encara se'm fa com super raro dir-ho, però sí. Se diu Molta Merda i el Gramo de Barcelona, perquè les dues volíem tenir algun projecte que també tenir-lo com aquí més a casa. I el gravàvem allà, i una vegada en el mes anàvem allà, el nostre productor mos introdueix, i llavors mos tornem cap a Londres.
I de què va? Com funciona aquest podcast? De què xerrau?
Xerrau amb la gent del sector cultural en general. De moment han vengut dues actrius, una còmica, una noia que ha estat a un reality TV i una directora de càsting, duim 5 episodis, i xerram de com les professions en el sector cultural no són lineals. I com molta d'aquesta gent, tipus, l'últim que vam fer és amb la Rachel Delgado, una directora de càsting molt important aquí a Espanya, i com se va formar com a actriu. I que a poc van anar sortint altres oportunitats, van anar sortint produccions, i ha acabat en el món de la direcció de càsting, i que ella creu que en realitat és molt més acceptat per ella que no és de la interpretació. Però que no hagués estat allà si no hagués volgut ser actriu.
Ara el tenim, bé, estic mirant aquí davant de la pantalla, és l'ordinador, podcast Molta Merda per Alba Bericat i Sofia Pérez. El podeu trobar a Spotify. De moment heu fet 5 episodis.
Sí.
És a dir, endavant, si voleu fer escoltar-lo, endavant a Spotify. El trobareu a altres plataformes també?
A YouTube també està.
Ah, molt bé. Molt bé. Amen, t'hem de fer les preguntes clau que fem en aquest programa. La primera és aquesta.
I t'enyores?
T'enyores, Sofia?
Moltíssim.
Què és el que més enyores?
Tot. Enyor... Jo sóc de Palma, sóc de Santa Catalina. Enyor anar al Bar Bosch, encara que ara estigui ple de guiris. Uh-huh. Enyor estar a Santa Catalina, encara que també estigui ple de guiris. Enyor a mon pare, a la meva família. A la meva família passàvem els diumenges sempre a costa de la Calma. I enyor estar amb ells, menjar paella i veure les meves amigues. I avui m'he passat la tarda a Estrenc. Sé que hauria d'estar a Londres, però m'he passat la tarda a Estrenc. I només tocar la mà i poder estar dins la mà és de les coses que més enyor.
Clar, i el menjar, l'enyores?
Bueno, el menjar moltíssim. He de dir que jo cuino bastant i cuino moltíssim. Mo mare és de Barcelona, llavors cuino tant menjar català tradicional com menjar mallorquí tradicional, i estic a Londres i tothom sempre és com, què menges? I jo, pues lo millor del món, no un fish and chips.
No sé com explicar-te, però testeu. Molt bé, l'altra pregunta és aquesta.
Però hi tornaràs?
Tornaràs?
No ho sé. No me vaig visquent tota la meva vida a Londres, això és vera, però de moment m'ho vull quedar. En realitat estic tramitant el meu visat per poder-me quedar 5 anys més ara mateix. I és vera que les oportunitats laborals que tinc allà no les tindria aquí. I això és el que... Hi ha com la divisió aquesta, no? De dir, tinc les oportunitats laborals allà, però el meu coret està aquí. Llavors, és com una decisió que crec que hauré de prendre en els següents anys.
És a dir, intuïm aquí per les teves paraules que ets un entusiasta i una apassionada de la teva feina. I tu, per exemple, sí, ho avantposes davant el Manco, el lloc on vols viure. El teu paper somiat, la teva sèrie somiat, la teva pel·lícula somiada, a tu on t'agradaria arribar en tot això, Sofia?
Buah, doncs pues en realitat estic descobrint que també m'agrada molt. És a dir, fa anys t'hagués dit que el que volia arribar és a poder tenir un sou per pagar-me una vida i pagar-me una casa i estar molt tranquil·la i a la vegada fer feina de lo que me feia feliç. I... Però ara també he descobert que tota la part de producció i localitzacions m'agrada molt. Així que crec que ara el que m'agradaria és poder fer les dues coses. M'agradaria poder fer, sobretot, teatre. M'agradaria poder fer teatre, però també pel·lícules o sèries que m'interessessin, si Déu volgués. Però sense deixar tota la part d'estar darrere de càmera, que també crec que fa que utilitzi com a unes altres eines i una altra classe com a de... No sé, de coses i d'interessos que no pots utilitzar quan estàs davant la càmera, que a vegades te sents més com una eina.
I de Sofia Pérez, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
Que vagi molt bé, molta sort, i quan te facis siguis una superestrella de cinema, torna a xiu-xiu, recorda aquesta entrevista.
Moltes gràcies per tot, bona nit.
Bona nit. De moment, Anna Sofia, la podeu sentir en el podcast Molta Merda, que té el Manco publicat a Spotify i YouTube. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Molt bé, i d'on m'ha arribat ara... Sí, ja m'he penjat.
No passa
molt bé. No, gràcies. Això és un espai segur. Molt bé, hem arribat en el xiu-xiu número...
Aquest 439.
Uah! Som-li 5. 444.
Ah, millor. Oh.
Molt bé, estireu bé. Estireu bé.
Estarem bé.
Em manco fins que no mos tornem a trobar demà. Oh. A les 8, a Iveta Ràdio, si no, la redifusió a les 5, fins a les 7. Bueno, en qualsevol cas, sempre hi serem a la carta.
Exacte, sempre hi serem.
Jordi Suárez, gràcies.
A tu.
Nora Oliver.
Moltes gràcies. Andrea i
Sánchez,
bona nit.
Exacte, Andrea Sánchez en el control tècnic, que vagi bé i mos veiem demà.
Jo vaig entrar al baño i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària.
fem l'amor 200 dansaires otomats, giren contents al meu voltant, somriuen i piquen de mar. I ens abracem i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del barroc, em perdo en la terra del foc.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Els 600 convidats a la tradicional recepció d'autoritats al Palau de Marivent gaudeixen del menú elaborat per Santi Taura, Maca de Castro i Marga Coll. S'ha celebrat ja el tradicional bes a mans per part de la família reial. El rei Felip